Al matí, a Ràdio Sabadell.
I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down?
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
What's going down?
Amb Raquel García.
Tothom juga a jocs, però quan els jugadors són un psicòpata assassí i la seva víctima, ja són paraules majors. O millor dit, són paraules encadenades. Encadenades és el títol d'un dels textos de més èxit del dramaturg Jordi Galceran, un thriller que va marcar un punt d'inflexió en la nostra dramatúrgia. Escrit el 1994 i estrenada el 1998 per Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas, va significar un gran èxit de públic. Ara, l'obra torna per una nova generació sota la direcció d'en Sergi Balbel i amb els actors Mima Riera i també David Bagés. Demà s'estrena a Sabadell amb una única funció al Teatre Principal. Paraules Encadenades ha estat traduïda i representada a 15 països i se n'ha fet una adaptació cinematogràfica dirigida per Laura Manyà. De fet, el text ha estat també una obra de lectura prescriptiva a batxillerat i això demostra que Paraules Encadenades és una d'aquelles obres que queden a la memòria col·lectiva. Per parlar-ne, tenim a dos dels protagonistes d'aquest muntatge que torna als escenaris, l'autor del text i un dels actors protagonistes de l'espectacle actual. Bon dia, David Bagés, i també Jordi Galceran.
Hola, bon dia.
Bon dia. A veure, Jordi, explica'ns, perquè aquesta obra, com dèiem, va ser estrenada el 1998 i va tenir, doncs, un gran èxit. Per què creus que el text va tenir, doncs, aquest ressò?
Home, perquè feia el Buixaderas i la Vilarasau. I ara va bé, perquè va fer l'altra mica de Mima.
Sí, sí, no et treguis part del mèrit, eh?
Home, jo crec que en el seu moment potser va ser una obra una mica sorprenent, perquè és una obra de gènere, a mi m'agrada molt el gènere, i en teatre s'havia vist relativament poc aquest intent de fer un thriller amb psicòpata, amb molta tensió, i jo crec que en aquell moment va sorprendre l'espectador això, però torno a repetir, perquè això funcioni necessites molt bons actors que ho defensin. Jo he tingut sort les dues vegades que s'ha muntat.
Clar, això és fonamental, no?, que els actors defensin bé el text, però també l'obra, com comentaves, era un thriller, no?, o més o menys un argument que potser hem vist tots a moltes pel·lícules, però portada al teatre no era tan habitual. Explica'ns una mica la història per als oients que no la coneguin.
Sí, és un psicòpata que es presenta com a tal des del primer moment i té una noia emmordassada i lligada i juga amb ella constantment fins que les tornes canvien i ella també juga amb ell, i l'intent és mantenir aquesta tensió de com acabarà la cosa, qui guanyarà aquí fins al final.
I com vas fer per adaptar, doncs, aquesta història als mecanismes d'aquest gènere, no?, del teatre, perquè funcionés?
En teatre el complicat és que no tens els trucos que tens al cinema per crear tensió. No tens la música, no pots fer una persecució, no pots ensenyar els peus de l'assassí sense ensenyar la cara. Has de jugar amb elements purament teatrals, i és el que jo vaig intentar, que l'obra fos el més pura i neta possible. L'obra és en temps real, amb un sol escenari, no hi ha cap truc narratiu, i intentar que amb les eines del teatre produir aquestes mateixes sensacions de tensió que es creen en aquest gènere.
I de fet ho vas aconseguir, perquè va ser tot un fenomen, no? Va canviar alguna cosa del teatre català.
Sí, jo crec que es va veure que en teatre també es podien tractar aquest tipus d'històries. També podies fer un tipus de històries que no estaves acostumat a veure en directe. I jo crec que va obrir un petit camí, perquè després altres autors ho han continuat fent i ho han fet molt bé i millor que jo.
I de fet, també va canviar part de la teva vida, no? Perquè em sembla que en aquella època et dedicaves al món de l'ensenyament, és així?
Sí, és la segona obra que vaig estrenar. Primer vaig estrenar una comèdia que es deia Dakota, però Dakota i Paraules Encadenades van ser les que van canviar la meva vida, perquè jo feia teatre amateur i escrivia pel nostre grup de teatre, i aquestes dues obres les vaig enviar dos premis, les dues van guanyar, les dues es van estrenar i van tenir èxit, i això va significar que jo em pogués dedicar a aquesta feina.
Uh-huh. Jordi, tu abans comentaves, no?, que el text té part d'importància, però que també són els actors el que fan aquesta obra que sigui creïble. Amb una responsabilitat així, David, com et sents?
Hola.
Hola.
Hola, David.
Ei, nen. Bé, home, doncs fantàsticament, perquè bé, amb aquestes alçades de la carrera, que t'arribi un caramelet com aquest, doncs és bo per tothom, no? Vull dir que jo vaig estar feliç i content i votant per casa quan me van dir que podia encarnar aquest personatge, no? Un personatge que té molts matisos, que requereix una gran concentració i també requereix doncs tenir una gran partener, no? Com és la Mima, i bé, igualment dic el contrari, no? Que perquè els actors puguem lluir, el que necessitem és un gran text, no? Jo penso que aquest text, en el primer moment en què l'agafes, ja veus que es tracta d'una cosa que flueix sola, vull dir, el text és perfecte, no hi ha embussos, no? Vull dir, és molt fluid, respon tota l'estona a les necessitats que té la dramatúrgia. Jo penso que està molt bé, és un gran text, i la prova la tens amb això, no? Amb totes les traduccions que s'han fet arreu del món. I també una altra cosa que és també molt, molt significativa, que hi ha molts grups amateurs de tota Catalunya que l'estan fent contínuament, no? També.
Vas haver de passar algun càsting o ja va ser teu el paper?
No, ja va ser meu, sí. Amb en Sergi, home, jo tenia moltes ganes de treballar, ens coneixíem de feia molt temps, però no havíem coincidit mai amb en Sergi, tot i que ens coneixíem, i bueno, va confiar en mi, ja va ser d'entrada, sí que ja m'ho va proposar.
I com surts dels assajos i quan fas també l'obra al teatre? Perquè, clar, interpretar un paper com aquest suposo que ha de ser difícil, no? No sé si et desgastes molt.
Surts molt feliç, cansat, però molt, molt feliç. Vull dir, sempre que acabes la funció, vull dir, te n'adones que el públic respon i que tot ha anat bé, la veritat és que surts molt content. Sí, no, també, a veure, també surts una mica brut, no? Vull dir, perquè clar, el personatge...
És molt intens, no, clar.
És intens, és un personatge bastant fosc i també necessita aquest temps una mica després de respirar una miqueta, no? Però la veritat és que també et diré que al llarg dels anys també aprens a de seguida fugir, no, del personatge i anar-te'n cap a casa tranquil·lament, no? Però sí que és veritat que surt una mica intens, no? Vull dir, amb aquesta foscor encara, però bueno, és un momentet, si després ja de seguida t'envaeix. De fet, ja quan amb els aplaudiments del públic i tot, ja t'envaeix molt la felicitat d'haver fet aquesta feina. I és una feina realment que és una de les més intenses que he fet a la meva carrera, eh? Vull dir, és una feina, evidentment, ja només pel fet que siguin només dos personatges i tota la quantitat de text i de matisos que has de donar, perquè, clar, el bo que té l'obra és que juga molt amb la sorpresa, no? Vull dir, juga molt amb que el públic pensa que potser podria anar per un costat, per un cantó, doncs, la trama, i et fa un salt sorpresiu, doncs, que et porta cap a un altre lloc, no? I això, doncs, també interpretativament també ho has de donar, no? I llavors aquestes coses, doncs, són, vulguis que no, també et diverteix, no? També et diverteix aquesta mena de joc, no? Que fas, com ha dit el Jordi, que fas amb la teva parella, doncs també et diverteix, no? Com a actor. T'ho passes bé.
I com es crea o com s'aconsegueix el clímax en aquesta obra i entre vosaltres dos, els actors principals?
Jo crec que el clímax, de veritat, t'ho dic, vull dir, sí que és veritat que els actors ho hem de fer i costa fer-ho, vull dir, no hi ha res fàcil en aquest món del teatre, però jo crec que el clímax te'l dona molt l'obra, vull dir, és que et ve molt donat. Després també les aportacions que ha fet el Sergi, en quant a la seva direcció, que sempre és positiva i sempre és a favor de, no? Vull dir, a favor de l'actor, a favor del text, a favor del públic. No sé, el Sergi és un director que sempre no vol enganyar ningú. Tot el que et diu és lògic, no? Vull dir, tot el que et diu no pots portar-li la contrària, no? Així com a vegades amb algun director pots discutir de manera sana, eh? Però vull dir que pots discutir a vegades perquè no estàs d'acord amb alguna... Ostres, amb el Sergi, de veritat, en aquest cas no hi ha discussió possible perquè sempre juga a favor, no? Per tant, doncs, tot el que ha portat ell, evidentment, tot el text, i el que hem anat aportant nosaltres amb la nostra interpretació, doncs afavoreix doncs, aquest clímax de sorpresa, de tensió, no? I a veure què passarà. No?
A veure què passarà. I expliqueu-me, sí, tots dos, creieu que és un text que és molt vigent encara, dues dècades després de la seva estrena, i quins canvis també doncs, s'han fet respecte a aquell primer muntatge?
Bueno, això en vam parlar molt amb el Sergi quan l'anava a muntar i finalment vam decidir deixar-la exactament ubicada on estava. És a dir, a l'any 98, que és quan es va estrenar, i l'obra segueix ubicada en aquell punt temporal perquè creiem que mantenia aquell sabor d'aquell moment que encara no hi havia mòbils, per dir-ho d'alguna manera, doncs tenia la seva gràcia. I la vigència és completa, vull dir, és una història que no està agafada a cap particularisme de res, vull dir, és una història, un thriller que funciona en qualsevol moment. Vull dir, l'important d'aquesta història és generar la tensió entre aquests dos personatges i veure com una relació de parella pot arribar fins a aquests límits.
Clar, ho explicaves, no? Per exemple, doncs, fa 20 anys a Sena hi havia aquells telèfons, no?, que podies penjar amb un dit, i ara això, clar, amb els mòbils, clar, és molt diferent en aquest sentit.
Sí, vam pensar que només pensar que existia el mòbil ja ens destrotava una mica tot el muntatge i deixem un tastar, escolta.
Sí, la veritat és que sí, que destrotar una mica, i és el que diu el Jordi, vull dir, la ubicació, vull dir, amb el temps és que és igual, vull dir, també surt el vídeo, no?, l'aparell de vídeo, que potser també ara ja és una mica anacrònic, no?, però vull dir, tot això també ajuda, no?, a crear el clima.
Un clímax que hem de dir que comença amb un empleat del Departament d'Agricultura de la Generalitat, aparentment que és inofensiu, però ràpidament descobrim que no és com sembla. Sentim un fragment i ara continuem parlant.
Vull que quedi clar que et mataré. Això és inevitable. Podem tenir una conversa més o més llarga, però et mataré. Si guanyes, podràs marxar. Anar-te'n. Què et sembla? Bé, no?
A quanta gent has mort?
18.
18?
Sí, són molts. Però era necessari. Tot forma part d'un pla general.
18 persones.
Amb tu dinó.
Porc.
Porca.
Cabró.
Brossa.
Sarcàstic.
Tic. Tic. Tenim un tic.
Tic. No n'hi ha cap més que comenci per tic.
Sí que n'hi ha.
Tic. No n'hi ha.
Sí que n'hi ha. És difícil.
No, espera un moment. Tic.
S'acaba el temps.
Un moment.
El temps passa...
I s'ha acabat el temps. Precisament aquest text comença amb aquesta relació macabra, no?, entre el segrestador i la segrestada, però ràpidament va avançant cap a altres punts i tinc molta curiositat de com es traça aquesta línia cap als sentiments de les persones.
David, no sé.
Home, a veure, jo diria que hem de partir de la idea de que també un d'ells no és que estigui bé del tot, entens? Vull dir, per tant, jo penso que també hem de tenir bastant en compte això, no? El que passa és que si, tot i que la seva obsessió, diríem, amb aquest joc macabre, no?, que pot acabar amb la mort de la seva segrestada, doncs pot semblar que sigui una persona totalment anar de l'olla, però en realitat també és una persona que hi toca molt a nivell intel·lectual. Per tant, doncs això afavoreix, no?, aquesta línia argumental. Vull dir, no és una persona que no hi toqui a nivell intel·lectual, però el que passa és que, doncs, d'alguna manera, està doncs, afectat, no? Mentalment. No? Això, doncs, evidentment, doncs és un greu problema. No? Per l'altra banda, hem de tenir en compte que també l'altre personatge té estudis de psicologia, també. Per tant, també, d'alguna manera, també pot aplicar aquests estudis, no?, per continuar aquest joc. No?
Clar, en aquest sentit,
això ajuda.
Això també ajuda molt, no?, enriquir, sí, doncs, aquest joc entre tots dos. En un moment de l'obra, els personatges també admeten que hi ha una denúncia falsa. Jordi, canviaries aquesta part, que potser doncs, frivolitza amb les denúncies falses de dones contra homes, o no creus que és necessària?
No canviaria res. Vull dir, si hagués volgut canviar, ho hauria canviat. No, la gent menteix.
És veritat.
Els homes, les dones, els avis, els nens, i el fet de ser home, de ser dona, de ser una denúncia en relació de parella o sense fora de parella, no impedeix que la gent menteixi. Per tant, això forma part de la trama i no s'ha de canviar per res. És una història. És a dir, les obres de teatre no són una reflexió sobre la societat actual, almenys les meves.
Uh-huh.
No són un article periodístic que parla de com està la situació. És una història d'aquests dos personatges concrets. I ja està.
No, i a més és que ho has deixat molt clar. La mentida forma part de la nostra vida, no? O sigui, per alguns més que altres, però és també una realitat. En aquesta ocasió, Jordi, com dèiem abans, el muntatge el dirigeix en Sergi Balbel, que també doncs, ha estat al capdavant de muntatges com el mètode de Gronholm o el crèdit. Comptar amb ell és com deixar el text en mans de confiança?
Absolutament. Jo sempre dic que si el Sergi pogués dirigir totes les obres que escrigui fins que em mori, doncs jo cap problema. Perquè el millor del Sergi, perquè és un molt bon director, tot el que vulguis, és que és autor. I té un gran respecte pel text. I tot el que fa està al servei d'explicar millor la història. No de brillar ell com a director, sinó de que brilli a l'espectacle. I això, per un autor de text, és fantàstic.
És fantàstic, no? Clar, és un regal.
Amb les seves mans estic tranquil. Jo sé que no me'ls va estirar de hawaianes, ni em situarà l'obra a l'Alemanya nazi, saps?
Ah.
Vull dir, anirà a favor del que està escrit.
Uh-huh. Que suposo que amb tantes reinterpretacions, no?, i adaptacions que s'han fet pel món, suposo que alguna versió hi haurà que t'agradarà més que altra.
Sí, home, sempre a vegades veus fotografies d'una estrena que fan no sé on i dius, Déu meu, què han fet, no? Però és molt lluny i no ho veig.
I expliqueu-me...
No et conviden, Jordi, no et conviden a anar-hi allò a Filipines?
A vegades em conviden i abans hi anava més perquè,
clar,
mira, em feia més gràcia, però últimament em costa molt anar-hi, em fa molta mandra.
La família.
Home, doncs a Sabadell sí que vindràs, no?
Si puc, sí, tant.
Ah, home, ja que només feu, no? una obra, doncs, un dia doncs, hauràs de venir a veure-la. Hem de dir que en aquest muntatge també em sembla que els espectadors formen part de l'escena? O estan com integrats? Bueno, o com és això?
A veure, clar, a la Villarroel tenim la gran sort de que bueno, és un tipus d'escenografia que pots introduir bastant al públic, no? Perquè si no hi ha un art fa temps, doncs potser no ho sabeu, però ja fa uns anys que el teatre, el que és l'escena, està posada al mig, diríem al llarg, no sé com explicar-vos, no? Però més o menys és el públic a dos bandes i l'escena queda una mica més allargada que no pas en un teatre a la italiana convencional, no? Llavors sí que d'alguna manera el públic, clar, està molt proper, la primera fila la tens a tocar de l'escenari, i d'alguna manera sí que jugues una mica, no, de fet directament amb ells només hi ha un moment que els introdueixo, però com si no hi fóssim, vull dir, tampoc, vull dir, en realitat representa que aquesta sí que és una de les coses que vam modificar, ens vam prendre aquesta petita modificació, de dir que és un teatre abandonat, no, Jordi? Això va ser l'única cosa que finalment vam posar, potser, de nou, no?, que era un teatre abandonat.
Que és una cosa que no afecta per res el
Exacte.
Text, però rellegint-la amb el Sergi ens vam adonar que gran part de l'obra, entre els personatges, és una representació. Els personatges interpreten papers l'un davant de l'altre, no saps mai quin és el paper real, i en el fons això era molt teatral i ens va venir com natural ubicar-ho en un teatre abandonat. L'espai original és un espai inconcret, que pot ser una nau, que pot ser un garatge, que pot ser un sòtan, i un teatre abandonat també pot ser-ho.
Ja et dic, aquest és l'únic moment en què introduïm una mica el que és, no tant els espectadors, sinó l'espai teatral, no? Vull dir, serien les butaques en aquest cas, no? Però vull dir, no interactuen.
Val. Però sigui com sigui, suposo que l'objectiu és que al final es quedin clavats, no?, a la butaca els espectadors,
sí,
amb aquesta història.
això sí, amb l'últim boom que fa de l'obra, doncs ja esperar aquells 2-3 segons que reaccionin i que puguin aplaudir.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos, a en Jordi Galzeran, i també doncs volem donar les gràcies a en David Bagés per explicar-nos, per aproximar-nos a aquesta història tan apassionant que forma part del nostre col·lectiu, i que vagi molt bé. Molta merda a la mà.
Doncs moltes gràcies.
I a vosaltres us recordem que Paraules Encadenades arriba demà, com dèiem, demà dissabte, al Teatre Principal a les 9 del vespre, i que encara queden entrades per veure l'obra. Així que espavileu-vos.